espai de temps, o sigui que la primera part de la presentació que tenia una mica destinada a parlar sobre una mica d'història de legislació, de per què volem, per què necessitem protegir els espais marins, me la passaré una mica ràpid. Bàsicament estem treballant tots els ponents anteriors i els que vindran després, estem treballant sobre una fantàstica iniciativa que va haver-hi l'any 87, que és la UNEF, i que bàsicament la seva intenció, ja ho han apuntat els dos ponents anteriors, bàsicament la seva intenció és buscar un equilibri entre l'explotació i conservació dels recursos marins. De quina manera? Doncs apostant per la repoblació natural. Apostant per la repoblació natural. Aquesta aposta, bàsicament el que busca és... no anem a treballar directament sobre les espècies, tant de peixos com d'aus, com d'amfibis, com de rèptils, com del que sigui. No anem a treballar directament sobre les espècies, sinó anem a conservar els diferents ecosistemes que puguin tenir interès, de manera que les espècies, com deia la ponent d'abans, els serrànids i altres espècies tenen certa capacitat de repoblació natural, de les seves poblacions. Anem a treballar directament sobre la diversitat d'aquestes hàbitats tan gran que podem trobar en aquest tram de litoral, de manera que permetem que aquest marge de recuperació que encara té en algunes espècies, amb les que encara no té part, pugui tenir lloc. Bàsicament, a nivell històric, aquesta zona l'hem estudiat utilitzant transectes de fauna litoral, utilitzant bàsicament el camí de ronda i transectes en barca fins a les Illes Formigues per, d'alguna manera, identificar la comunitat d'aus que realment s'aprofiten dels recursos marins d'aquesta zona. La part històrica, bàsicament, el que volia deixar clar és la zona que hem estudiat, més endavant ja surà. L'evolució, utilitzant el projecte SACRE, que és un seguiment d'aus comunes reproductores de la zona, bàsicament el que hem deduït és que hi ha hagut una mica un equivalent amb les aus marines del que ens hem trobat amb els peixos. D'alguna manera ha augmentat l'abundància d'algunes espècies i ara s'ho ha anat en detriment de la diversitat d'algunes espècies. Bàsicament ens hem trobat amb el fenomen del cormorà gros i del gaviar sentat, del cormorà grande i la gaviota mediterrània, o paté amarilla. Doncs aquestes dues espècies el que han fet ha sigut experimentar una gran evolució demogràfica, una gran evolució de població, en detriment, potser, d'espècies migradores i hivernants que antigament doncs, podien ser més abundants. Igualment, el gran problema que aquestes dues espècies generen, el gran problema ecològic o el gran repte ecològic més aviat seria, més que problema, seria de quina manera podem fer compatibles els seus dos grans augments poblacionals. Perquè el gaviar sentat, la gaviota de paté amarilla, la mediterrània, el que fa és depredar nius d'altres aus marines. De manera que els intents de cor marí enromanyat, detectats els 2002 i el 2003, de nidificar a les illes del Cap de Planes, sempre van ser al final un fracàs. Perquè el gaviar sentat depreda sobre els nius del cor marí enromanyat. El cor marí gros no, el cor marí gros és bàsicament hivernant. Es pot observar durant tot l'any, sobretot individus joves i individus immadurs, però bàsicament ens trobem davant d'una espècie hivernant. En el cas del cor marí enromanyat, considerem nosaltres des de l'ESCAS que hi ha hàbitats, ens trobem amb hàbitats que realment podrien fer que nidifiqués, aquesta espècie realment nidifiqués. L'any 2002 vam trobar dos nius destruïts de cor marí enromanyat amb el que llavors era el tècnic de Medi Ambient de Palafrugell, amb Xavi i amb el senyor Sargatal. Es van trobar nius depredats de cor marí enromanyat per part de l'aviar sentat. Problema de quina manera remiem l'estudi, perquè la part d'història, com que no tenim temps i vull que d'alguna forma el recuperem tots, ens la deixarem. Doncs una mica el repte que ens trobem és de quina manera l'augment brutal de cor marí gros que hem tingut bàsicament de 2, 3, 4 individus al 1989 hivernants fins a 70, 80, 90, 110 en funció de l'any que tenim actualment. De quina manera aquest augment de corb marí gros i aquest augment de gavià argentat, que ha sigut aproximadament del 1000% en els últims 10 anys, de quina manera podem fer que tingui, que no tingui tant impacte sobre la possibilitat de cria d'algunes espècies que podríem fer, com per exemple el corb marí plomallat, el cormorán moñudo. El cormorán moñudo tiene, en esta zona consideramos, tiene ciertas partes de la costa donde podría nidificar y no lo hace. A las illes formigues no, perquè les illes formigues tècnicament són farallons i en, diguéssim, durant tempestes de llevant s'arriben a cobrir totalment d'aigua i les aus marines necessiten, diguéssim, més verticalitat, penya-segats una mica més alts. No gaire més, ve per molt poc. Només que fessin el doble d'altura, segurament la cornària inflamallat i nidificaria. Però, en canvi, a tota la zona de, a tota la zona del Cap de Planes, fins a, fins a la Cala Canyers, trobem alguns fins a la Foradada, perdó, trobem alguns punts on realment podria nidificar-hi. I l'única causa per la que no ho fa és la pressió del gavià argentat. En aquest cas, d'aquesta espècie, diguéssim que el, la pressió humana és, no és significativa. És un tema de començar a considerar el gavià argentat com a ocell pla. Bé, comencem amb les espècies. També no m'extendré gaire en cada una d'elles, perquè m'interessa més parlar sobre per què estan aquí. Els ocells també en tenen de peixos, no tant com nosaltres, a nivell científic, però molt més que nosaltres a nivell ecològic. Doncs els ocells distingeixen entre peixos que es poden menjar i peixos que no es poden menjar. I de la mateixa manera que el blauet, el martí pescador, el tenim criant a la riera de l'Aubi i s'alimenta de blens i gobis i donzelles, i de la soma paues. Doncs de la mateixa manera que podem trobar el blauet que nidifica l'Aubi pescant a les roques, sobretot a la zona del Cap de Planes i Cala Canyers, doncs també trobem grans ocells com el mascarell que venen aquí a l'hivern a alimentar-se. Un d'aquests ocells és la baldriga balear, les pardeles. Bàsicament són hivernants i migradors en aquesta zona. De fet, són només hivernants i migradors, d'acord? I entre els dies punters de l'1 al 15 de gener, de les formigues cap a la costa, o sigui, el que seria la costa interior, podem trobar una mitjana de 40 exemplars. De les formigues cap a l'exterior, hi trobem grups de fins a 300, 400, 500 exemplars. Què vull dir amb això? El company anterior una mica ho ha apuntat. El fet que hi hagi les illes formigues estan a prop de la costa fa que es creï un ecosistema, una zona en particular, amb, com ho diria jo, personalitat ecològica pròpia. Aquesta personalitat ecològica pròpia bàsicament es basa en una diversitat total d'hàbitats. Tenim, bueno, ja ho han dit, fons de roca, de sorra, tenim farallons, tenim penya-segats, tenim illes. Aquesta gran diversitat d'hàbitats fa que hi hagi molta diversitat de peix. Abans n'hi havia més, però encara continua havent-hi. I això fa que sigui molt necessari la seva protecció. Quin és el problema? Que el 90% dels individus que podríem dir aus marines que venen a passar l'hivern aquí, s'alimenten de les illes formigues cap a mar endins. D'acord? Però tenim una guarderia, de les illes formigues cap als penya-segats, a l'hivern hi trobem la majoria de juvenils, de mascarell, baldriga, gavot i altres espècies que necessiten aigües més tranquil·les perquè els mateixos adults els pressionen on poder pescar. I aquí radica una mica la importància d'aquesta zona a nivell d'aus marines. La població d'aus marines nidificants és molt pobra a nivell de biodiversitat. De fet, si agafem el terme aus marines de manera estricta, només ens nidifica el gavià argentat. Tenim una espècie d'aus marina nidificada en marina. També tenim, doncs, la merla blava, tenim el blauet, tenim moltes espècies que estan molt associades al litoral, però com a aus marina només ens nidifica el gavià argentat. En canvi, la nostra comunitat d'hivernants és molt rica i importantíssima. Penseu que a Catalunya hi ha, sobretot a la Costa Brava, hi ha bàsicament dos zones o tres d'alimentació hivernada importants per les aus marines, que són Cap de Creus, Montgrí, Illes Medes, Badia de Pals i la zona que estem treballant aquí a Palamós. Aquestes tres zones han d'estar protegides. Perquè el 90 i escaig per cent de la població d'aus marines i hivernants que venen al nostre país, a Catalunya, doncs el que fan és triar un d'aquests tres llocs. En tenim dos de protegits, falta el tercer. La Baldriga Cendrosa, la part de la Cenicienta, el que fa és, per que no et digui el medi, el que fa bàsicament és tenir menys, diguéssim, a part de menys individus que la Baldriga Mediterrània, el que fa també és que és molt més pelàgica, pesca molt més mar endins. No seria un bon ocell indicador. De la mateixa manera que la Baldriga Balear sí que la tenim pescant en grups de 30-40, típicament cada hivern, entre les formigues i el Cap de Planes, entre les formigues i el litoral, la Baldriga Cendrosa és molt més pelàgica i diguéssim que tindria una presència testimonial més a Palamós. L'he citat perquè bueno, forma part de la nostra biodiversitat, simplement. Hi ha una relació molt directa entre els individus de gavot que hivernen aquí a casa nostra, a Palamós, i les illes formigues. De la mateixa manera que les gavines i les baldrigues, les gaviotes i les parreres, parece que tenen uns moviments més continuistes, més dependents del litoral i de la seva pròpia etologia, del seu propi comportament. En canvi, els gavots, les alques, quan hivernen, tendeixen a passar-se 3, 4, 5 dies en el mateix grup d'individus en un mateix lloc, pescant. Pescant peixos de superfície, bàsicament, i també fent immersions a la recerca de serrànids i petits i blancs. Val? Aquesta vinculació territorial del gavot, fixeu-vos que fins ara només teníem fletxes, no vaig endavant. Fins ara només teníem fletxes i ara tenim aquí com una taca vermella. Això vol dir que el gavot hem trobat que està molt més vinculat al territori. El medi marí el podem considerar territori també, encara que depengui de qui depèn. Però és, no deixa de ser territori, és un hàbitat molt particular on tot està en moviment, és un hàbitat líquid, però és territori, podem considerar-lo territori. I els ocells que ens serveixen com a indicadors són els que utilitzen el mar com a territori. No els que simplement hi passen, sinó els que de bona manera estan vinculats a aquest medi marí, al territori. En aquest cas el gavot considerem que és un excel·lent indicador, encara que no sigui un au nidificant, perquè ja hem dit que de nidificant només en tenim una d'au marina. Gairebé sempre trobem grups de gavot al davant de les illes formigues, no al darrere, ni mar endins, sinó al davant. De la mateixa manera que tenen aigües més tranquil·les, perquè ja hem dit que això és un medi tancat. De la mateixa manera que tenen aigües més tranquil·les, doncs també hi troben peix. Per això estan aquí els gavots, les altres. El cas del cormoran gran, del cormorà gros, ja l'he explicat, ha experimentat un augment demogràfic a tota Europa, que no té res a veure amb la recuperació del medi marí, que no s'ha recuperat, de fet, i que té a veure amb l'ecologia pròpia de l'espècie. S'ha recuperat en els punts de cria, i llavors, evidentment, aquí, com a receptors d'hivernants, doncs, també cada vegada en tenim més. El cormorà gros no té condicions a la zona per poder nidificar en un futur. Quan va dir el mallat, sí, ja he explicat abans la problemàtica. Bàsicament té dues amenaces, la sobrefreqüentació antròpica del canvi de ronda i voltants, que tot i que s'ha regulat aquestes barreres que hem ficat i tal, doncs, tot i que s'ha regulat, doncs, continua sent un lloc estèticament molt bonic i hi ve molta gent. Com li dius a les persones que no vinguin aquí a passejar? És complicat. D'alguna forma, el que hem d'aconseguir en el futur és aconseguir, perquè la redundància, ajuntar la protecció d'aquests penya-segats on podria criar el cormorí plomallat i l'afluència de set, aquests dos factors. I l'altra amenaça, ja l'hem dit, és la depredació de nius per part de l'aviar sentat, que la tenim reportada. Bueno, la calàbia agulla té una presència testimonial com a migradora. El que passa és que té bàsicament tres zones d'aturada quan migra al llarg de la costa. Una és el Cap de Creus, l'altra la Badia de Roses, a Pals, a la Badia de Pals, a vegades para també, i l'altre punt on s'acostuma a passar 2-3 dies pescant la calàbia agulla, el Colimbo, els Colimbos, és la zona aquesta que hem estudiat a Palamós. D'acord? Estem parlant de tres punts que potser són només el 6% de la longitud de la costa, en canvi són els punts on les espècies migradores s'aturen. Una bona migració amb recursos alimentaris assegura després una bona capacitat per poder-se reproduir. Si la migració i la vernada els va bé, llavors quan arribin els punts de cria al nord d'Europa doncs estaran en condicions. No hem de menysprear la importància dels punts d'hivernada i de migració. Encara que tots aquests ocells que estic explicant no criïn, depenen del nostre territori, depenen d'aquest medi marí. La calàbria agulla cada any observem 2, 3, 4, 5 exemplars que estan 2, 3, 4 dies pescant en aquesta zona. El mascarell, ja ho he comentat, és l'exemple perfecte de la importància que té aquesta zona entre les formigues i la litoral pels joves ocells marins. Trobem de les formigues que van anar endins els adults pescant, fins a 10, 15, 20, 30 milles, i els joves immadurs del primer, segon, tercer any de les formigues cap al litoral pescant. I aquí la importància d'aquesta zona per les aus marines joves. El mascarell és l'exemple perfecte. Cada any trobem, bueno, de les formigues que van anar endins grups de 500, 600, 700 individus i 40, 50, 60 jovenets entre les formigues i el litoral. L'ànec negre, en canvi, no ens serveix com a licitat perquè és una au marina que s'ha observat a Palamós. Concretament l'últim cop va ser aquest any passat, el 2007, i que té una presència testimonial. No utilitza el nostre territori, no utilitza el medi marí nostre per alimentar-se, simplement hi passa. És una curiositat que volia comentar. Gairebé cada any veiem un o dos grups, depèn de l'hivern, de 40-50 exemplars d'ànec negre passant en migració, la típica migració que hi ha boira cada any, individus, passant seguint la costa. Parasitilosi. És molt curiós perquè aquí tenim molta abundància de gavial sentat durant tot l'any i en canvi les observacions de parasitilosi són escasses comparativament, per exemple, amb el cap de creus. Per què? Perquè el parasitilosi és una au peligrada, diguéssim, les aigües obertes. Aquest ocell, tot i que podria venir aquí a perseguir gavines per prendre-li el peix que porten al bec, no ho fa, perquè ell interpreta el paràsit gros i els arbres, el paràsit del concebut i el coample, interpreten que això són aigües interiors. D'alguna forma és un indicador negatiu, que diem, o sigui, un indicador invers. El paràsit gros ens està dient que aquí tenim un hàbitat especial, que això són aigües especials, contactades. Hem de fer cas del que ens diuen els ocells. Si ho hem comentat, Gabriel Santat, que sense comentaris, a les Illes Medes tenim més de la meitat de la població catalana reproductora i a part dels nidificants que tenim aquí doncs ens visiten aquests 12-13.000 individus que estan criant cada any a les Illes Medes. La gavina corsa, bueno, saltaré això si de cas. La gavina corsa cria, nidifica només el Delta Rebre i altres ports i simplement és un visitant. I el cas de la gavina vulgar hauria de ser molt més abundant com a hivernant, aquí a la gavina de Malón o a la gavina de Rellora, hauria de ser molt més hivernant, molt més comú com a hivernant. El que passa és que la mateixa pressió del gavià assentat fa que es retiri cap a llocs on no hi ha tant gavià assentat. Aquest també és un problema perquè la gavina vulgar, al contrari que la gavina del gavià assentat, no està experimentant un augment de població a nivell mundial. Al contrari, sembla que cada vegada n'hi ha menys. Considerem nosaltres que està associat a l'augment del gavià assentat. La gavina vulgar, on sobretot és observable, és als dos ports i a les planes d'interior, quan els tractors llauren, acompanyant els esplugabous. Les espècies que no tenen significància en el territori, que no serveixen com a indicadors, me les salto per algun temps. Hi ha alguna espècie interessant, com és la gavineta de tres dits, que s'observa molt poc a Catalunya i que és un ocell que quan migra utilitza sobretot les aigües obertes. En canvi, a la nostra zona, la gaviota tridàctila, la gavineta de tres dits, curiosament no sabem ben bé per què, perquè tampoc realitza pesca activa. Suposo que és per un tema d'orografia, perquè d'alguna forma som com un cap. El que fa és resseguir la costa. En migració, cada any s'observen els 10 fins a 20 exemplars, que curiosament el que fan és resseguir la costa molt més a prop que les gavines vulgars o les gavines madures en migració. Això també pot denotar doncs, una particularitat geogràfica d'aquesta zona, que és que tot i ser aigües tancades en aquest triangle formigues capdeplanes capgròs, tot i ser aigües tancades, doncs estem, vulguis que no, ficats mar endins com una semipenínsula. Totes aquestes particularitats regiran el futur pla de protecció de la zona. D'acord? Bueno, aquí algunes imatges que hem tret de la zona i bàsicament dic que els ocells bueno, són grans indicadors de qualitat ecològica, però que no s'han de sobrevalorar. Si els ocells són bons indicadors de qualitat d'una zona és perquè els peixos també ho són i perquè els petits invertebrats també ho són. Tot és una cadena i ho hem dit tractar com una cadena. Els ocells són l'indicador més fàcil de fer seguiment. No ens enganyem, és molt més fàcil fer un seguiment ornitològic d'indicadors que d'invertebrats. Però això també ens ajuda, això també fa que l'indicador sigui més creïble i que l'efecte observador es redueixi. Necessitats de gestió i protecció, ja ho hem dit, regeneració natural a través de la protecció. Intentar no fer intervencions directes sobre espècies, sinó protegir l'hàbitat i que aquestes espècies de serrànids i altres espècies que tenen capacitat de recuperació natural ho facin i si ho fan, les aus marines, hivernants i migradores també les continuarem tenint aquí cada vegada més. Imatge del cap gros. Sempre aquestes variables que hem treballat, l'ésser humà, els recursos marins i la biodiversitat, sempre han viscut en un equilibri basat en el respecte i si no espatllem, els podem trobar és que els únics pàjaros que trobem aquí en el futur siguin aquests i aquests. I això és el que volem i per això estem aquí lluitant tots junts, suposo, per la mateixa causa i esperem que tingui el seu efecte.